La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. Al Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
1 de gener, 2 de gener, 3 de gener, 4 de gener, 5 de gener...
I així,
gener,
durant tot el 2026, el Kia EV3 podrà presumir cada dia de ser el millor cotxe de l'any segons el diari ABC. Vols saber per què? Vine al concessionari Kia que tinguis més a prop i descobreix-ho.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
Let's get ready to rumble! El Club Bàsquet Prat juga a la fase final d'ascens a segona FEP al Prat Ràdio. Gaudeix aquesta setmana dels tres partits de la fase de grups del Club Bàsquet Prat al Prat Esports amb la narració d'Ivan Condé des del pavelló La Granadilla, Badajoz. Tots tres partits a la mateixa hora. Un quart de dues. Dijous, Club Bàsquet Prat, Olàcia Zarautz. Divendres, Club Bàsquet Prat, Urós de Ribes. I dissabte, Club Bàsquet Prat, Puerto Sagunto. No t'ho perdis! Arrenquem amb la millor prèvia des de dos quarts d'una, al magazín Planeta Prat, i continuem amb la narració en directe dels partits des d'un quart de dues i les posteriors declaracions de protagonistes. Viu la fase final d'ascens a segona FEP del Club Bàsquet Prat a la 91.6 de la FM o des del web del Prat Ràdio.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem el programa. Ja sabeu que els dijous dediquem aquest primer espai a parlar de seguretat ciutadana. Avui és el torn de Mossos d'Esquadra i ens acompanya l'Agustí Granell, és el sergent responsable de l'oficina de denúncies. Què tal? Benvingut.
Bon dia, benvingut. Gràcies.
I també tenim la gent de l'oficina de relacions amb la comunitat, el Víctor Corbatón. Molt bon dia, Víctor.
Molt bon dia.
Comencem per explicar què és això de l'oficina de denúncies, perquè clar, des de la ciutadania, per nosaltres ens sembla la part més important, no? D'una comissaria, d'aquell edifici de Mossos, o potser la part més coneguda.
Sí, és la part que més accedeix la gent, no? És al final, quan algú té alguna situació que ha patit algun fet delictiu, el primer que fa és anar a comissaria i presentar la denúncia. No? Llavors és la part que la gent més coneix de nosaltres, no? on accedeix més la gent.
A part d'aquesta part, quins altres departaments teniu a la comissaria? Quines altres feines es fan?
Bueno, hi ha diferents unitats i serveis, des del grup d'atenció a la víctima, l'oficina de denúncies, el grup de proximitat, l'oficina de relacions amb la comunitat, investigació científica, són les unitats que tenen, i seguretat ciutadana, que clar, és la principal, no? La que tothom coneix, són les principals que tenim a comissaria, però de les més importants és l'oficina d'atenció al ciutadà, la OAC, l'oficina de denúncies, que s'acompanya el nostre cap d'OAC. Per què? Perquè al final tothom quan té o pateix un il·lícit penal el que vol és presentar la denúncia per informar, no, del que li ha passat. Bueno, i el que passa que moltes vegades pues, ens trobem que la gent pues, li falta una mica d'informació a l'hora de presentar aquestes denúncies, no? Perquè al final pues, calen alguns requisits a vegades per presentar algun tipus de denúncia i això la gent normalment no ho desconeix, no? Perquè normalment no són tràmits que per sort han de fer diàriament. Llavors pues, avui aprofitarem per explicar una mica tot això, quins requisits, segons quin tipus de denúncia necessiten, no? També parlarem una mica també que cada cop els Mossos que s'estem intentant, no, que els tràmits també es puguin fer online, quins tràmits online es poden fer, no? I per això tenim aquí l'Agustí, que és la persona que millor es pot informar.
Benvingut de nou. Quants agents treballeu a l'oficina de denúncies d'aquí del Prat?
Ve a ser, bueno, aviam, recollint denúncies, 2-3 persones recollint denúncies. Hi ha, bueno, el torn de nit no tant, perquè evidentment no hi ha tanta afluència, però aleshores sol ser 2 persones recollint denúncies i una persona responsable. I aleshores, sense comptar-me amb mi, hi ha una companya que treballa amb mi. Uh-huh. Que nosaltres fem supervisió i estem per altres coses. Aleshores, 2 recollint denúncies i el responsable, que, bueno, que si hi ha molta feina, doncs el responsable també s'hi posa a recollir denúncies. Uh-huh.
Depenent del servei, si hi ha un dia que hi ha un volum molt gran de feina per agafar denúncies, pues, també es pot agafar un altre agent per recolzar aquesta OAC, depenent molt del servei. Si hi ha un dia que hi ha millor, pues, el servei pues, permeteix només tenir un agent, pues,
estarà un agent i d'altre en altres tasques.
Sí, és que de fet hi ha una contradicció, que és com si diguéssim l'ideal seria poca gent a l'oficina de denúncies, vol dir que hi ha pocs delictes.
Clar,
si tenim molta gent a l'oficina de denúncies tenim menys policia al carrer, i és més fàcil cometre delictes si hi ha menys policia al carrer.
És la porta d'entrada, no? Moltes vegades de tota la feina que després ha de continuar a Mossos. Agustí, quins tipus de delictes es poden anar a denunciar a Mossos i també quins són els més freqüents que us trobeu aquí a l'oficina del Prat?
Bueno, abans que res volia comentar una cosa perquè hi ha un petit detall que ara contesto, però és perquè a vegades ara nosaltres tenim ja fa uns anys, ara no sé, t'ho diria 3 o 4 anys, que tenim la cita prèvia. Ja abans que res volia comentar això,
sí,
perquè
hi ha la
confusió aquesta. No és necessari mai cita prèvia per presentar denúncia, mai. Vale? Que sí que és veritat que amb cita prèvia aleshores intentem agilitzar per tothom i aleshores intentem que la cosa vagi més ràpida. De les 2 persones que diem que agafem denúncies, una es dedica a cita prèvia i l'altra no. Això és l'ideal, en un món ideal. Aleshores, clar, nosaltres agafem totes les denúncies que siguin de fets delictius, però clar, també s'ha de tenir en compte que som un servei d'emergències.
Sí. Mm-hmm.
I aleshores, tot i que, per exemple, tingui cita prèvia, vés a saber, qualsevol dia pot passar qualsevol cosa i, mira, ho sento molt, sisplau, torna a agafar cita prèvia, o si no, jo t'apunto per demà, però és que ara no et puc atendre perquè, vull dir, perquè ens ha sortit una emergència que ho copsa tot, vale? Aleshores, m'havies preguntat, perdona, que
m'he perdut. Sí, el tema de la cita prèvia. Sí. És veritat que si anem amb cita prèvia tot anirà una mica més ràpid,
sí,
no?
Sí.
Però que sense cita prèvia doncs es produeix un robatori, vaig a la comissaria de Mossos, puc fer la meva denúncia, tot i que m'hauré d'esperar depenent de les persones que hi hagi.
Evidentment, evidentment.
Si fem aquest procés de cita prèvia, com ho hem de fer? Online? Truquem per telèfon?
No, online, és online. És online. La cita prèvia és online.
Sí que a vegades, no, se'n trobem persones grans, no, que venen a dependències, no, i el clar, company, el company de recepció normalment li fa també. Li pot fer per donar...
Gent que no té tant de...
Sí, per ajudar-lo, per demanar cita prèvia.
Persones grans que no tenen aquesta experiència a l'hora d'utilitzar les xarxes socials o el mòbil, pues, bueno, si s'adrecen a la comissaria, el company de recepció normalment s'ho gestiona, no? Mm-hmm.
Bueno, si es pot atendre, s'atén, eh? Això està claríssim. Aleshores, per exemple, i un altre petit incís, que és això que es denúncies online, em refereixo ara, per exemple, al tema col·legis, els nens que necessiten l'autorització per viatjar a l'estranger. Primer de tot, no, nosaltres no fem autoritzacions a nens que no siguin nacionals. Si tenen permís de residència, no la podem fer. Les autoritzacions és la llei del país, d'Espanya, i aleshores nosaltres només fem autorització per nacionals. I aleshores, el que vull dir és que aquestes autoritzacions es poden fer online. No és necessari anar a la comissaria, es fan online, i aleshores, en 24, 48 hores com a molt, et contesten, tu imprimeixes la contestació i ja té un codi de barres i un lector, que allò ja és vàlid per viatjar amb el nen.
Sí, perquè en aquestes èpoques que sí, hi ha molt d'intercanvi, hi ha molt de colònies, sí, bueno, pues...
Viatges a aprendre idiomes, no? Sí, coses sí, aquestes.
Cal aquesta autorització de menor, no? Perfecte. Per sortir fora de l'estranger si no vas acompanyat dels teus pares. Llavors és una època on nosaltres rebem moltes cites prèvies o moltes denúncies per això, i moltes vegades les famílies no saben que es poden fer el tràmit online, no? I les famílies, pues, moltes vegades agraeixen que es pugui fer aquest tràmit online perquè no s'han de desplaçar. No s'han de desplaçar a comissaria.
Molt bé, doncs aquest és un dels tràmits que podem fer online. Altres tràmits que podem agilitzar d'aquesta forma?
De moment tenim aquest. S'està generant una comissaria general virtual que aleshores, en principi, bueno, fins que no hi sigui, no...
I el tema de la seguretat, exacte, suposo que és un...
Sí, i aleshores petites denúncies com un furs. Petits furs es podrien fer en un futur, i en un futur no gaire llunyà es podran fer online també, petits furs.
Sí, mica en mica, al final ens hem d'anar modernitzant nosaltres també, no? I poder facilitar a la gent, no, que pugui tramitar una denúncia sense haver de desplaçar-se a comissaria, sempre igual... Bueno, pues hi ha coses que sí que és necessària que l'agafi una persona amb experiència a l'hora d'agafar la denúncia, perquè si s'ha de detallar descripcions o fets delictius, pues, cal l'experiència d'algú, no?
Clar,
però bueno, aquests petits denúncies que moltes vegades són tràmits per a assegurances o tal, pues, bueno, jo crec que ens hem de modernitzar una mica i poder fer-les online.
Agustí, anem amb la pregunta inicial, que era quins delictes rebeu més al Prat, i també quins són els que hem de denunciar a Mossos?
Aviam, els delictes que denuncia Mossos, absolutament tots.
Tots.
Sí que és veritat que, bueno, la gent a vegades espera una miqueta, però a Mossos només es denuncien delictes. Temes administratius i temes civils no es denuncia a Mossos, només es denuncia el que són delictes. Però es denuncien absolutament tots.
Posem un exemple que no és de denúncia, per exemple, d'un tema
un
civil.
Un exemple que no és de denúncia, doncs, molèsties veïnals, per dir alguna cosa. Saps? No és un delicte, per tant, no toca.
Molt bé.
Incompliments de conveni, m'ha vingut al cap, no? Que és un tema civil, no? De millor parelles que tenen un incompliment del conveni i
de la custòdia.
De la custòdia i s'ha de fer...
Sí, de custòdia, eh? No si la parella està separada i habitualment és l'home que ha de passar la manutenció, aleshores aquí sí, eh? Aquí sí que és penal. Sí, 2 mesos consecutius o 4 mesos no consecutius sense pagar, això sí que es denuncia a la policia. Vale, aleshores els delictes que ja és una cosa bastant important de dir, ja que estem aquí, ho sabem tots, potser no en som conscients, però ho sabem tots. Els delictes, i no el Prat, és a tot Catalunya, els delictes estrella és el fur, que el fur és que et roben sense violència, uh-huh. I l'estafa. L'estafa és una barbaritat, el que ha posat l'estafa, moltíssim. Aleshores, jo li diria a la gent que qualsevol cosa que ho veus estrany, penja, no continuïs. Qualsevol persona que et truqui, que m'han trucat, i a més he mirat aquest telèfon per internet i és un telèfon associat amb un banc determinat, sí. I jo ho vaig veure i aleshores me'n vaig enfiar perquè sí, perquè ho mires a internet i veus, i a més surt per internet i sembla que és d'un banc oficial. Els bancs no et trucaran per telèfon mai per dir-te que t'estan fent una estafa, mai, mai. Aleshores, qualsevol cosa d'aquestes que ja ho trobes com estranya, saps què vull dir? Ui, això no sé, no li facis cas mai. Mai.
Sobretot quan et demanen dades, perquè el teu banc ja té les teves dades personals. Si et truca per demanar-te les dades, si ja les tens, no li donis aquestes dades personals, ni número de compte bancària, ni DNI, ni les teves dades, si ja el banc les té, perquè tu li has facilitat. Llavors, sobretot quan es demanen dades, quan es demanen qualsevol cosa, pues llavors aquí és quan hem de tenir... cuidado.
Agustí, estafes sempre hi ha hagut, però eren presencials, sí, en sabem, no? Algunes mítiques, sí. que es feien en persona, que tu volies guanyar uns diners i...
Sí.
Clar, ara tot això ha passat al format online i això permet fer estafes a gran escala i amb temes doncs, que poden afectar molta gent. Cerca de feina, paquets enviats que no t'arriben, entitats bancàries on
sí,
doncs,
sí.
Potser de 10 persones dues entenen aquesta entitat, no? I per tant ja te'n refies. Clar, ara això suposo que dificulta perquè ha multiplicat, no? Aquesta estafa que abans no. Es feia un a un, no? Persona a persona, ara això és una pesca d'arrossegament, absolutament.
Sí, sí, total, i a més que no només és d'aquí, o sigui, potser t'estan estafant des d'un altre... Bueno, potser no, és que t'estan estafant des d'altres països, de països africans o països americans t'estan estafant, no t'estan estafant des d'aquí a casa. Aleshores, o sigui, és per exemple, hi ha una estafa que sembla absurda, però que hi cau, o sigui, jo t'envio un SMS, t'envio, dic, escolta, mamà o papà,
sí,
sí. Sóc el teu fill que el telèfon se m'ha escatxarrat i un amic m'ha deixat aquest telèfon, necessito diners perquè tinc una situació que no sé què, no sé quantos, saps? I vull dir, i s'arriben a estafar, amb aquesta estafa, doncs, 2, 3 i 4 mil euros a vegades s'han estafat. Què passa? Jo agafo i envio doncs 25.000 missatges d'aquests. I bueno, i si pesco dos o tres ja em val, si en pesco dos o tres.
Aquí heu rebut aquest tipus d'estafa?
Sí, tant i tant.
Sí,
aquestes estafes, totes, absolutament totes. O sigui, ja estafes, o sigui, sí que és veritat que hi ha l'estafa típica, pues, que jo anuncio que em vengo una bicicleta,
sí.
I aleshores, doncs, mira, poso la foto a la bicicleta, doncs fes-me un... M'entens el que dic? Fes-me un bizum, vale? I en realitat, doncs, no et dono la bicicleta, no et venc la bicicleta i, jo què sé, m'he portat 200 euros, sí. Teus. I aquesta estafa és com si diguéssim fàcil, però hi ha moltes altres estafes, moltíssimes altres estafes per internet que són pàgines fraudulentes, que et penses que és una pàgina bona d'una determinada empresa i li falta, doncs, jo què sé, si... Mira, Ràdio Prat, vale?
Sí, sí,
per no
sí.
Dir una altra empresa. Doncs Ràdio Prat, pues, posa Ràdio Prater i no t'has fixat que hi ha una E. I aleshores estan estafant en el teu nom,
sí,
que en realitat
sí.
No és el teu nom.
Clar.
I hi ha pàgines...
Fan servir empreses conegudes, no?
Empreses
ara la reserva d'hotels,
sí.
De sí. Vols, del que sigui.
Sí, 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 sí.
Clar, Agustí, en aquests casos... suposo que hi ha un percentatge de gent que directament no denuncia perquè li fa molta vergonya i després
ser, sí,
un altre
sí.
Percentatge que arriba una mica avergonyida, no? I emprenyadíssima perquè clar, fa molta ràbia que t'estafin i a la vegada et sents molt inútil, no? De no haver detectat aquesta estafa. Què hem de tenir en compte per presentar doncs, documentació en estafes d'aquest tipus? Què hem de recopilar?
Hem de recopilar sí, tota la missatgeria que hem rebut amb l'estafador, o sigui, el que jo l'he enviat i ell m'ha contestat, tota la missatgeria que hem rebut, i necessitem, per norma general, sempre utilitzem alguna targeta bancària. És molt important tenir la numeració de la targeta bancària i el número de compte on han anat els diners també, si pot ser, vale? Però la, sense la numeració de la targeta bancària, com a policies estem capats. Necessitem la numeració de la targeta bancària per poder tirar de l'estafa. Vale? Sí que és veritat que a vegades, doncs, evidentment, el primer que fa la gent és cancel·lar la targeta bancària. Doncs és important tenir la numeració. Li preguntes al banc, si l'has cancel·lat i l'has estripat, doncs li preguntes al banc la numeració que tenia i vens a presentar la denúncia amb la numeració de la targeta.
Clar, els bancs no et recuperen aquests diners. No sé si és molt difícil recuperar-los.
A vegades tenen assegurances i es cobreix certa quantitat de diners. A mi a vegades no és tot l'import, depèn la quantitat, a vegades...
Pues... Hi ha una cosa que suposo que si m'està escoltant alguna persona a algun banc no li sentarà gaire bé, però els bancs no tenen els nostres diners i ja està. Els bancs són garants de la seguretat dels nostres diners. Si els nostres diners que estan en el banc surten d'aquí, hi ha sentències del Tribunal Europeu que diuen que no, que tot i que hagi sigut estafat, el banc té l'obligació de tornar els diners. Perquè ells han de posar unes barreres també.
Ells
han de posar unes barreres. Aleshores, ells, jo, per exemple, si ara jo et faig, m'ho invento, et faig 5 bizums de 50 euros en un minut, el cinquè bizum no me'l deixarà fer. Perquè ells tenen un sistema...
Detecten
que pot haver-hi un ús fraudulent. Aleshores, et faré 5 bizums, però te'n faré un de 50, l'altre de 45, l'altre de 52, i aniré variant la quantitat. Vale? Perquè aleshores, com si diguéssim, perquè el sistema d'antifrau del banc no t'ho detecti. Però tot i així, ells tenen l'obligació de ser garants dels teus diners. Aleshores, tot i així, que encara que t'hagin estafat i encara que tu li hagis facilitat les teves dades bancàries, aquí ja s'hauria de lluitar, però moltes vegades els bancs es volen rentar les mans i acaben perdent si hi ha demandes.
Sempre s'ha de lluitar, no?
Sí.
Sobretot quan parlem de molts diners, però és veritat que és un tipus de delicte que fa molt mal. Quan parlem de furts, Agustí, en quines coses ens hem de fixar? Què és el que hem de portar? No sé si factures dels objectes també que ens hagin sostret, factures de tot el màxim possible... A vegades no sabem ni què portem a la bossa. Potser ens han tret la bossa i ja ni te'n recordes del que portaves.
Sí, bueno, aviam, quan tens el furt, doncs cancel·la les targetes, evidentment. I aleshores, ara per ara, bueno, tot el que t'hagin sostret, o sigui, documentació... Aviam, sí que és necessari, quan tu vas a un lloc a presentar una denúncia, anar documentat. Però clar, si t'han sostret tota la documentació, doncs, vale, no hi ha remei. Però aleshores el que has de portar, sobretot per exemple ara que està molt de moda els telèfons, hi ha un número e-mail que és un número de 16 dígits, que és un número únic i de sèrie. Aleshores nosaltres això ho introduïm informàticament a l'ordinador i és igual que tu tens veus, com a policia dius, mira, aquest cotxe està robat perquè la matrícula, veus, és un cotxe robat, doncs passa exactament el mateix amb el telèfon. Aleshores jo venc el telèfon robat, una altra persona me'l compra, posa la seva targeta, però el número d'e-mail estarà sempre, es conservarà sempre. Aleshores, nosaltres, hi ha el sistema ara, no sé si el dic bé, si tu cliques asterisc almohadeta 06 almohadeta, em sembla que és així, et surt el número d'e-mail en el teu telèfon. Aleshores, jo com a policia ho puc fer-ho, eh? O sigui, no estic vulnerant cap cosa, no estic entrant dins del telèfon a la persona per veure els seus missatges privats, no, només és per veure el seu mail. I aleshores, si tinc sospites de que aquella persona no sé què ha fet amb aquest telèfon i d'on t'ha sortit, puc veure l'e-mail i aleshores, si està robat... Aleshores, sí. Per tant, és molt important, per exemple, sobretot ara, els telèfons, que és una cosa, una barbaritat, el que
es
roben.
És el que més es roba, ara?
Jo crec que sí, Víctor. Sí,
segurament. Sí.
Clar. És veritat que no portem tant d'efectiu com abans, no? Agafar una cartera potser valia la pena, però ara és veritat que a vegades no portes ni un euro.
I a banda d'això és el més fàcil de robar. Al final tothom porta el mòbil a la mà. O a la mà o a l'orella,
no?
O a la butxaca. Al final és el més fàcil de robar. I al final també molta gent utilitza el mòbil per portar la seva targeta de crèdit, sí. Els diners, bueno, ja la gent, bueno, costa més de millor de que portar el bolso, perquè al final tu pots pagar amb el mòbil, tu pots fer tot amb el mòbil, llavors només portes el mòbil. I és el més fàcil de robar. És un dels objectes que més es roba.
Clar. Hem dit furs, estafes, altres delictes que també tingueu de manera més o menys habitual a Mossos del Prat?
Home, toca fusta, però per sort al Prat estem molt bé i amb poquíssims robatoris a domicili. Uh-huh. I és una gran notícia. Això no vol dir que a vegades hi ha bateries, que nosaltres li diem, de gent que tenen mobilitat i ara m'ho invento, estan robant, és mentida, m'ho invento, estan robant a Sitges, i aquesta bateria es mou cap a Sant Boi, al Prat, Viladecans. Vale? I aleshores, ara per exemple estem tranquil·líssims, portem una temporada llarga, més d'un any, que estem molt tranquils, hi ha un degoteig molt petit de robatoris amb força a domicili.
I mira que històricament teníem bastant delictes d'aquest tipus, sobretot ara a les èpoques de l'estiu.
Sí, parlàvem d'aquests avisos, sí. No? De mirar les portes.
Sí, però portem una època, la veritat, un any i...
Sí, bastant bona.
Un any i mig o un parell d'anys que la veritat és que el número de delictes de robatoris amb força ha disminuït brutalment.
I sembla una tonteria, però ara parlant d'això que s'acosta a l'estiu, per exemple... La dona la neteja, nosaltres tenim les estores fora de les portes,
sí,
i aleshores
sí, sí.
La dona la neteja moltes vegades frega i deixa les estores allà arrugades a tots els veïns i se'n va. Aleshores, clar, és com una senyal de dir, perquè clar, jo ara si me'n vaig una setmana, jo què sé, on sigui, doncs clar, és una senyal dient que aquí no hi ha ningú.
És important posar els veïns, no?
Sí, també. Tornar a posar bé, les afobretes un altre cop, sí.
La dona o l'home, que en el meu cas, en el meu pis és un home que neteja també, però
doncs
és veritat
sí,
que és una professió molt familiaritzada.
Bueno, sí, és veritat, no ho he pensat, però tens raó.
Doncs la gent que fa la neteja a casa, és veritat que quan hi ha un veí que no ha col·locat la catifa, doncs li hem de posar perquè potser doncs, està aquella...
O dir-li a la persona de la neteja, no? Dir, escolta una cosa, sisplau, un cop hagis netejat, torna a passar.
Sí, però moltes vegades no ens costa gaire, no? Perquè el veí del costat veus que potser arriba més tard a casa, li col·loques i ja està.
Sí, en aquest casos és important també aportar la màxima informació de subjectes que tenim a casa, no? Perquè
clar.
Normalment quan entren a robar els domicilis, el que entren a robar són joies o diners, perquè és el més habitual, no? I això de sortir per la porta amb la tele ja no...
No es fa tant, no?
No, no.
És que són teles molt grans.
el que s'emporten són joies i diners, i és important, o rellotges, és important que de tots aquests subjectes tinguem fotografies, factures, per aportar en el cas de que ens entrin i es robin, no?
Que es faci una mica d'inventari.
Sí. Mm-hmm. I bueno, és important que a l'hora de presentar denúncies d'aquest tipus de fets, pues, aportem factures o fotografies, perquè a nosaltres sigui més fàcil.
Clar.
Si es pot fer alguna intervenció policial i es recuperen joies, poder-les identificar i saber d'on provenen. Mm-hmm.
Parlem d'un delicte que ens preocupa molt, tot i que esperem que la seva incidència al Prat no sigui molt alta, que són les agressions sexuals. Aquí, les víctimes que acostumen a ser dones han d'anar primer a Mossos, hem d'anar primer a atenció mèdica, com funciona? Perquè, clar, és un tipus de delicte que fa molt mal, que t'afecta molt i que moltes vegades a partir d'aquí no saps ni què has de fer.
Primerament, atenció mèdica. Tu trucaràs al 112, apareixerà l'ambulància i també apareixerà una patrulla de Mossos, però el primer que faran és aportar-la a l'hospital perquè li facin l'exploració i a partir d'aquí s'arranca el mecanisme, no? Ja els hospitals tenen els protocols establerts que han de comunicar, han d'informar, saben on tenen que informar els companys d'investigació, van agafar declaració allà si cal, però primerament, clar, si ha patit una agressió sexual, primerament és que sigui valorada per un metge, aquesta persona. Sí que millor en aquell moment, si estàs al carrer i truques al 112, activen el SEM i activen a Mossos, no?, per fer aquest acompanyament, però el primer que farà els companys és identificar la persona i que se l'emportin cap a l'hospital perquè sigui explorada i valorada.
Sí, és, aviam, si estàs molt atabalada i has patit un delicte gravíssim com aquest, clar, aleshores, o sigui, ni penses a trucar o no sé què fer,
clar,
doncs,
sí.
Doncs és, encara que vagis al metge sense trucar a ningú, el metge, tal com vagis al metge,
activarà el protocol,
perquè si vas aquí, per exemple, a qualsevol CUAP, no t'atendran en el CUAP.